malgrat tot, el Basar de Sorpreses segueix, perquè cada diumenge hi ha una estoneta del matí en unes hores intempestives, en unes hores, diria fins i tot clandestines, plàcides, o intenten que siguin així de plàcides, en què hi ha molts carrers que encara dormen, que hi ha un carrer empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, on hi ha un comerç, on hi ha un basar, amb una porta d'aquelles, vaja, que fan soroll quan s'aixequen, quan s'obren, i allà ens espera un petit basar que per dins t'hi perds, per fora sembla molt petit, però per dins t'hi perds, ple de sorpreses, ple de meravelles, i que ens, en la qual ens il·lustra, ens ensenya, ens il·lumina el seu responsable, que és l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Molt bon dia.
Bon dia, Xavi. Com va tot?
Bé. Tot el bé que pot anar.
Benvingut a aquest reducte de tranquil·litat i de placidesa.
Important.
Només seran 25 minuts.
Això està bé.
Pensa que a partir de les 8 ja torna una altra vegada tota l'actualitat informativa.
L'energia. Sí, sí.
Escolta, deixa tots els seus neguits, totes les seves preocupacions. També convidem els nostres oients que en aquesta hora, diguem-ne, tan imprudent de la matinada, la gent no es preocupi, no es capfiqui. Escolta, deixeu-vos portar per aquest basar de les sorpreses, que avui prometo que no anirem, diguem-ne, a un lloc tan perillós com l'infern.
Sí, la setmana
tampoc
passada.
No anirem a un lloc tan claustrofòbic com va ser fa dues setmanes amb un submarí, sinó que avui us proposo a recórrer un dels meus preferits mitjans de comunicació.
De transport.
Sí.
Un dels teus preferits. Deixa'm...
A veure, endevina, per meu tarannà, diguem-ne...
L'avió no és.
Correcte.
El submarí tampoc.
Descartes el mar.
Per tant, ens queda tot absolutament terrestre. No et veig molt de cotxe perquè és una cosa molt habitual,
moderna.
El tren.
Efectivament.
Però el tren antic, no?
El tren antic, sí.
O sigui,
sí.
Tu l'alta velocitat no t'interessa.
D'aquells que van... Sí, home, sí. No em diràs que no té un esperit romàntic, que no respira, doncs, una aureola d'un romanticisme, d'una fatalitat gairebé, els comiats, les trobades... El tren té un esperit, té un punt molt idealista respecte a tots els altres mitjans,
I després hi ha el punt aquest de la inevitabilitat, no? O sigui, que no és evitable. Hi ha un moment en què arrenca el tren,
sí,
que va molt lent,
sí,
quan arrenca, però allò ja no ho
ja
para,
no pots parar,
res.
Sí.
No? O sigui, si no t'has acomiadat en aquell moment, si no has
ja
acabat
està.
De pujar,
sí,
ja se t'ha anat. O sigui, no pots dir-li al taxista, pari, o
el
de l'autobús, pari un moment, no?
Home, l'avió també resulta un pèl difícil.
L'avió també, però l'avió és com molt ràpid, ja se'n va. Però el tren té aquell inici que sembla que no vagi enlloc,
sí,
no? Però ja marxa, ja està, en el moment que s'ha posat en marxa ja no pots aturar.
Ara està parlant, o sigui, està pensant a quants comiats cinematogràfics hi ha,
sí,
amb trens,
oi,
que
oi,
són,
oi,
a més, d'una bellesa estètica bestial, no? En repassarem alguns, Però avui sí, avui anirem en tren, perquè m'he fixat, com sempre, en alguna notícia que sigui el ganxo per entendre'ns, per justificar la secció. Avui m'he fixat en una notícia que va aparèixer fa uns quants dies a la BBC i que té de protagonistes a una família, els Clouet, formada per un matrimoni, quatre fills, amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys, que estaven de vacances per a Escòcia. Anaven d'excursió, en canoa, i una tempesta, això, que els va sorprendre, arrossegant-los, volcant l'embarcació, el que els va obligar, doncs, a caminar prop de 4 quilòmetres en pluja i fred.
Hosti, noi.
És clar.
Comença
una situació,
això,
un pèl... El cas és que, clar, el pare tenia el mòbil, diguem-ne, a mà, suposem que es devia salvar, perquè, clar, si va caure l'embarcació i va volcar, el devia aguantar fins que, perquè no es mullés. Va trucar a les autoritats i li van indicar que a prop d'allí on es trobava hi havia una estació de tren i que enviarien un ferrocarril a rescatar-los.
Què dius ara? Com
I
qui
quina
envia...
no va ser? Això mateix, a dir, escolta, us enviem ara...
El...
Sí. Això passa a Anglaterra, Ja sabeu que Anglaterra té un punt excèntric...
A veure, on està vostè? Aquí, doncs, l'envio un tren. L'envio un tren?
Ara mateix.
Això és molt gros.
No, hi va sortir la BBC, jo m'ho vaig creure.
Ja,
clar,
ja
sé que resulta un punt, té un punt, diguem-ne, d'increïble,
sí,
això,
sí.
El cas és que la sorpresa va ser majúscula quan en poca estona va aparèixer el tren d'en Harry Potter.
Què dius?
El Hogwarts Express, el tren que surti de les pel·lícules de famós Aprenent de Màgic i que es veu que aquell tren realitza una ruta que va des de Fort William fins a Malaig, un petit poblet de pescadors escocès, i que bé, anava just a fent aquesta ruta.
A dins no hi havia Harry Potter ni
a dins
ningú,
no hi havia ni Harry Potter, ni les escombres voladores, ni la... ni la... Vanessa... No, quina és? La Maggie Smith, per entendre'ns, Per tant, avui, si et sembla, dedicarem el Basar de les Sorpreses número 51 a la T. La T de tren. Thank you.
Que no té res a veure amb el xoc de trens, no, tampoc?
Veus com tard o d'hora hem acabat en política? No, efectivament, no té res a veure amb el xoc de trens. Abans ho comentàvem. Sí, és un mitjà de transport més, com els cotxes, els avions, però no podem obviar la seva importància en la història. És capital. Va ser, recordem, el primer mitjà de transport no animal que va impulsar extraordinàriament la segona revolució industrial. Estem parlant de la primera meitat del segle XIX, per tant fa uns 200 anys. També va exercir una gran influència sobre el desenvolupament d'allò que entenem per modernitat, però això sense oblidar aquest element romàntic encara avui resulta doncs, d'allò més evocador.
Mm? El mitjà de transport, clarament, pel que intuïm del que dius, que genera més encant a tu.
Clar, home, goita, fixi. Escolta això.
Oh. I aquells paisatges, no?, que van passant.
Això mateix, no?
Pel costat. El tren com a fenomen, que a més, quan deia que és inevitable, aquells trens que circulen per zones desèrtiques, no? Mm-hmm. On no hi ha res més que una via de tren.
Sí.
No? No hi ha més vida humana, diguem-ne, a l'entorn.
I funciona també com a metàfora de la vida, no? És a dir, el tren és la teva trajectòria vital, vas triant els camins, les vies es van bifurcant, tu vas per un camí i a cada estació doncs, van pujant unes persones, convius amb elles una estona, després marxen. Vull dir, en el fons, és una metàfora extraordinària de la pròpia existència, no?, d'un individu.
Absolutament.
Bé, fem una mica d'història. Primer ferrocarril del món, entenent que era una locomotora motor de vapor, és a dir, un animal, es va posar en marxa l'any 1804 a Merthyr Tydal, al país de Gal·les. A Espanya pensem que el primer tram va ser el de Barcelona a Mataró, que és aquelles coses que segurament que a l'escola ho vas aprendre,
home,
no? Primer tram Barcelona a Mataró.
Suposa.
Doncs no.
No ho és?
No és el primer tram, si entenem que l'any 1848 Espanya encara tenia una colònia. Cuba.
Ah!
Per tant, el primer tren de l'estat espanyol no va ser l'any 1848, sinó que va ser 11 anys abans, entre una línia que unia l'Havana amb Guinness.
El 1837.
1837. Tot i així, un dels empresaris que va contribuir a aquesta línia va ser un mataroní, en Miquel Viada, que es va comprometre a dir, escolta, això, ferrocarril és la gran meravella, l'hem de portar a la nostra terra. I aquest empresari va ser el que va fer possible, evidentment, doncs, la primera línia, entre moltes altres factors, evidentment, Barcelona-Mataró, el 28 d'octubre de l'any 1848. És a dir, ara fet fa, doncs mira, 169 anys.
Mm-hmm. I ell, per tant, veu això, veu el tren o
bueno,
participa.
Bueno, és que no va veure. És que va morir.
Ah, no el va veure?
Molt pocs mesos abans d'inaugurar-se la línia aquesta.
Ostres.
És una, sí, aquelles coses que a vegades té. A més, van trigar, com clar, imagina, doncs, com 10 anys mirant de muntar aquesta línia. Una cosa curiosa que ens demostra com el progrés sempre va endavant i la modernitat és aclaparadora.
A veure.
En el primer viatge a Barcelona-Mataró s'hi van invertir 35 minuts.
O sigui, la persona que anava de Barcelona-Mataró de Mataró-Barcelona trigava 35 minuts.
160 anys més tard, gràcies a la modernitat de Rodalies, el recorregut entre Mataró i Barcelona és de 41 minuts. És a dir, 6 minuts més. Què et sembla?
Jo no puc afegir res més.
Vale. 169 anys més tard es triga 6 minuts més.
6 minuts més. A veure, també és veritat que, clar, jo he calculat Barcelona, clar, la Barcelona d'ara no és la Barcelona de fa 150 anys,
sí,
eh?
Sí, sí, el que
clar,
vulguis.
Clar, he mirat, escolta, Barcelona-Sants, Barcelona-Plaça Catalunya, 41 minuts ara, 35 minuts fa 160 anys. Bé, ja que parlem de trens històrics, coneguem dos dels trens més famosos del món.
Quan parles d'aquests trens que et deia jo, d'allà on que passen per on no
correcte,
hi ha res més.
Sí, d'aquests trens gairebé legendaris, la sola evacuació dels seus noms ja inspira, diguem-ne, un període d'entreguerres, exiliats, abrics de pells, vull dir, gent amb monocle, aristòcrates que van fugint de la Revolució Russa, tota aquesta mena, diguem-ne, de paisatge, de diguem-ne, d'elements gairebé sortits de novel·la de Stefan Zweig, són els que poden evitar segurament el Transsiberià, que és el primer gran tren, és la ruta principal de la xarxa ferroviària que connecta Rússia amb les seves províncies. De fet, va ser inaugurada després de 13 anys de feina, l'any 1904, i el Transsiberià connecta Moscou amb la costa russa de l'oceà Pacífic, concretament Vladivostok.
Vladivostok.
Són 7 dies de viatge, o sigui, no és de Sabadell a Plaça Catalunya, per entendre'ns.
No.
7 dies de viatge, 8 fusos horaris diferents.
Hosti, tu.
I 9.258 quilòmetres. Què et sembla?
Si és...
Si has de fer tota la línia, no, un pal, la veritat, eh? I més si has d'anar a treballar.
No, que això, si has d'anar a treballar no arribes mai, però si és còmode, mira, que no sé si ho és.
Home, clar, evidentment.
Ah, sí? És còmode?
No ho sé, però jo si vaig entrenar ha de ser còmode, evidentment,
ser còmode. No, però vull dir, has de dormir aquí, eh?
Sí, clar.
Que han d'haver-hi lliteres que estiguin bé.
Una de les experiències més enriquidores i més, diguem-ne, significatives de la meva vida va ser anant de Roma a la Toscana, precisament, ja fa uns quants anys. Vaig anar amb un tren i mitja, mentre contemplava, diguem-ne, els tons ocres dels prats, dels arbres de la Toscana i tot això, i com sempre molt pràctic, va venir un cambrer i sí. Em va dir, senyor, excuse, un cappuccino, cafè latte... No pots demanar res més. El cel està a la terra. Bé, l'altre tren...
Vas, no te'l vas tirar per sobre ni res, amb una frenada així.
I això que sóc expert en tirar-me coses a sobre, eh? Jo sóc el que sempre m'ha llentiat, eh?
Oi.
Bé, amb el Transiberià és un tren, però hi ha un altre que també resulta molt abocador, que és, evidentment, l'Orient Express.
L'Orient Express, sí senyor.
El nom aquest d'Orient Express, sí. Ja dius, ostres, sí. És un tren que va unir des de l'any 1863 París amb Constantinople. Clar, ara podríem parlar d'Istanbul, perquè és Istanbul, però el nom de Constantinople, té uns ressons gairebé mítics.
Això quina distància és?
Estem parlant de 3.000 quilòmetres, sí. Travessaven França, Suïssa, Àustria, Hongria i Romania. Estava considerat un dels trens més luxosos del món. Clar, evidentment, jo me'n vaig a l'Orient Express, no? Me'n vaig al Transiberian, que et pots trobar, diguem-ne, senyores amb gallines, pageses, que van amb les oques al mercat i tot això,
fatal.
No? Sí, ho sé. Després de 150 anys, aquesta línia va tancar. L'Orient Express ja no hi és. L'any 2009 va realitzar el seu darrer viatge, motivat, evidentment, per la vulgaritat dels vols barats i els trens ràpids. Però l'Orient Express també, evidentment, ens aboca una conegudíssima novel·la.
Assassinat a l'Orient Express.
Aquest vespre a 8 TV. Aquesta és la banda sonora original de la versió més coneguda d'Assassinat a l'Orient Express, la novel·la, evidentment, d'Agatha Christie, publicada l'any 34, i que, si sou mínimament aficionats a la literatura, diguem-ne, de suspens, representa un dels casos més famosos del llegendari detectiu Hercules Poirot. L'argument té lloc just en aquest llegendari tren, quan un passatger és assassinat i es descobreix que tots els que estan al vagó tenen motius per matar-lo. L'any 74 va haver-hi una coneguda adaptació cinematogràfica, dirigida per Sidney Lumet, amb un repartiment capitanejat per l'Albert Finney, que feia del detectiu, la Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman, Vanessa Redgrave, Richard Widmark, i d'aquí a molt pocs dies arribarà una nova versió dirigida per en Kenneth Branagh, que va conèixer temps millors, aquest senyor.
Sí, sempre et passa això amb el Kenneth Branagh, perquè a tu t'agrada tota la part,
diguem-ne... No comparem quan va dirigir Hamlet l'any 96 de quan va dirigir Thor.
Clar, però
l'any 2011.
El teu problema és que tu voldries que s'hagués quedat amb l'obra completa de Shakespeare.
Home, doncs evidentment. Fins que acabi fent el Rei Lear, que és l'última obra, diguem-ne, que parla de la bellesa.
Li has escrit alguna carta i ja
no.
Reclamant-li...
He escrit d'altres celebritats, però...
Sí? Alerta!
Algun dia t'explicaré...
Que has escrit cartes?
La gran celebritat que vaig escriure jo quan era un tendre adolescent.
Vas rebre resposta?
Evidentment.
Oi! Ho trobo molt gros, això, ara.
És que és molt gros. Van garantir l'admiració que tenia per un conegudíssim actor del cinema clàssic.
Però t'ho puc preguntar o no? O
no
és
sé.
Un altre dia?
M'ho preguntes al final de la secció veurem a veure si realment hi ha interès en saber-ho o era només...
No, hi ha molt d'interès en això.
Bé, aquesta pel·lícula Kenneth Branagh serà interpretada per la Michelle Pfeiffer, la Judi Dench, el Derek Jacobi, Johnny Depp, William Dafoe, la Penelope Cruz... No sabem com serà, però...
Passa tot dalt del tren?
Sí, passa tot dalt del tren. Jo l'aniré a veure, evidentment, perquè tinc un cert interès. M'agrada aquestes adaptacions clàssiques a mi
però
fa molta gràcia.
Però tu ja et veig a la cara. O sigui, tu ja vas allà
no,
a punt per criticar.
No, al contrari.
No
perquè
crec.
Abans comentàvem amb el Blai se'n recorda de la versió del 74.
Sí.
Jo no me'n recordo de res.
No.
Jo no me'n recordo de res. Per tant, jo la veuré i diré, calla, és veritat que era aquest, l'assassí. És que a mi em passa que veig les pel·lícules, m'agraden o no m'agraden, i llavors es torno a veure al cap dels anys i dius, ostres,
això com acabava?
Final,
però tu, o sigui, a tu no et podran fer un spoiler. Perquè,
home.
Amb aquesta dic, eh? Perquè no te'n recordes que,
no me'n recordo, no.
Què acabava passant.
No, me'n recordo.
Que ets d'Agatha Christie, per cert, no t'he preguntat això.
No he llegit mai una novel·la, cap novel·la de
l'Agatha. Perdona?
Una sí, vaig llegir les de Negrets, però al seu moment fa molt de temps, però no...
Però m'ho estàs dient de bo.
Sí, de veritat,
o sigui, un lector empedernit com tu
no
tenia allò a casa seva.
I vaig llegir els de Negrets com a tribut a la meva àvia, que tenia tota la col·lecció de l'Agatha Christie,
sí.
Amb aquells llibrets de la
petits,
Bruguera,
sí.
Aquells llibrets amb la tapa blanca i aquelles portades que sortien objectes, diguem-ne, amb un ganivet ensangonat, un sobre, Doncs aquest d'allò, Però no, més enllà d'aquesta petita aportació lectora, no...
Perquè tu, diguem-ne, la lectura de negra, diguem-ne, no t'interessa especialment.
Jo soc, des de fa bastants anys, ja soc més d'assaig,
D'assaig?
Sí.
Què dius ara?
Sí. Hosti. Jo la novel·la em costa,
Val.
Sí, sí.
Va,
en fi.
Algun fragment de
doncs
la pel·lícula.
Doncs sí, va, un fragment d'Assassinat en Orient Express, però la versió, evidentment, del 74.
Señoras y caballeros, todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma repulsiva, aunque quizá merecida. ¿Cómo y por qué? La respuesta es sencilla, evidente, manteniendo la teoría de que el asesino era un extraño para todos nosotros. Bien, la señora Hubbard advirtió que había un hombre en su departamento poco después de la 1:15.
Aquest és Albert Finney interpretant Hércules Poirot. Jo sempre he tingut debilitat per Sherlock Holmes, més que Holmes que no pas per Poirot, eh? És un tema d'afinitat.
Jo el que tinc debilitat és per cadàver a los postres. Que ara aquestes veus m'estaven recordant, no? De tots, home, tots els grans investigadors del planeta, entre els quals...
El Benson Senyora, sí.
Benson Senyora. Però entre els quals hi ha el prop... Hi ha una mena de recreació d'Hércules Poirot,
sí,
jo crec.
Sí, home, de fet, una paròdia, tot allò.
Clar, tots són personatges parodiats, hi ha una mena de d'Agatha Christie, jo crec. Més que d'Agatha Christie, és una barreja entre això i la senyoreta Marvel, no?
Sí.
I llavors hi ha el detectiu xinès i tal. Però vaja, jo sempre... O sigui, és una
pel·lícula, tires més a Christie que no pas a Conan Doyle, tu?
No, ni un ni l'altre, eh? Ah. Però el que vull dir és que jo aquesta pel·lícula... Un cadàver a les postres.
Ah, sí?
Ja sé que tu no, eh? Però Benson Senyor, si Benson Senyor, em sembla més... M'ha semblat sempre
magnífica. Em va agradar molt quan tenia 13 anys, però la vaig repassar no fa massa i vaig dir... Bueno, en fi.
Passarem un tupido vela.
Vale, escolta, ja que estem amb Crims en Trens, hem de fer referència a una altra gran novel·la de la que també s'ha fet una magnífica pel·lícula.
La criada muda.
És que jo no me'n recordo, la veritat. És allò que em... La tornaria a veure i diria...
Aquells quadres que... No sé, que sortia una llengua o... Va, veig que no et convenceré. El timbre amb el crit.
Sí, això sí, veus? Saps que me'n recordo.
Està bé, això.
Va, una altra novel·la que passa en Crims en Trens. Estranys en un tren, de Patricia Highsmith.
Ja t'he vist que aquí ja tires cap al cinema, tu, eh?
Sí, de fet, el cinema i els trens han estat presents des de fa molts anys. Ara que hi penso, una de les primeríssimes pel·lícules, diguem-ne, que s'han rodat, els germans Lumière, és l'arribada d'un tren a l'estació.
Sí, senyor.
Que ja sabeu que és aquella famosa anècdota que la gent sortia del cinema, sortia de la sala fugint perquè es pensaven que el tren els hi tirava a sobre,
i
no?
I tant.
Per tant, el primer gènere cinematogràfic és el gènere de terror, diguem-ho clarament.
Exacte.
Però no, els trens han estat molt presents i, evidentment, no només en literatura, sinó també, evidentment, en cinema. Estranys en un tren, la gent ho recorda, sobretot primera, perquè va ser la primera obra de la primera novel·la de Patricia Highsmith, una de les grans escriptores de suspens, d'intriga del segle XX, però també perquè va ser una de les grans pel·lícules d'Alfred Hitchcock de l'any 51 amb Farley Granger i en Robert Walker. I si la recordeu una mica, explica la història doncs, de dos desconeguts que coincideixen en un tren i que volen matar una persona propera a ells. Un d'ells acorda intercanviar-se els crims per tal que la policia no hi pugui trobar cap relació. L'altre s'ho pren a broma, però quan es comet un dels crims, la cosa, evidentment, acaba complicant-se.
Mm. Estrany en un tren. Anem amb una altra de, amb una altra de les pel·lícules, perquè,
sí.
Clar, és que tu ara, de moment, estàs aportant la part sanguinària dels trens.
Sí, home.
Però els trens, clar, tenen tota una part...
Allò que dèiem abans, l'element romàntic, no?
I fins i tot eròtic. Eròtico-festiva.
Bueno... No anava tan lluny, clar,
no,
clar que aquestes hores del dematí, Xavi...
Quan un tren s'hi ha de dormir,
sí,
la cosa es complica sempre.
Tu has vist el final de Con la mort de los talones, d'Alfred Hitchcock?
Mm-hmm.
L'última seqüència de la pel·lícula
és, que no
és el Cary Grant, i l'Eve Maria Sant, que estan en el vagó,
sí,
diguem-ne, en el dormitori vagó, el vagó dormitori, mm-hmm, vale? S'abracen, diguem-ne, molt apassionadament, i l'últim pla de la pel·lícula és un tren entrant en un túnel.
Mm.
La metàfora està aquí. Mm?
Tira,
molta mala llet, Hitchcock, eh? Va, molta mala llet, no, molt enginyós, evidentment. Doncs va, més pel·lícules romàntiques, la més de totes és, evidentment, Breve Encuentro.
¿Te encuentras bien, cariño?
Sí, estoy bien.
Quisiera saber decirte algo.
No importa, no digas nada, es mejor.
Me quedaré y veré salir tu tren.
No, no, por favor, no lo hagas, iré al andén contigo.
De acuerdo.
Aquest és un dels diàlegs finals de Breve Encuentro, una pel·lícula de David Lean, de l'any 45. Són dues... és un home i una dona. Estan casats, no entre ells, sinó tenen les seves parelles. Ella és la Celia Johnson, ell el Trevor Howard. I, bueno, de coincidir cada setmana amb l'estació de tren, bé, doncs s'enamoren.
I ara...
I llavors diuen, bueno, què farem? Continuem o continuem amb les nostres vides? No? Vull dir que...
Jo estic pensant en l'Antes de l'Amanecer, no?
Home, gran pel·lícula, també.
Pel·lícula preciosa, no?
Veus, però Breve Encuentro és el final final de la història, breve encuentro, tot comença amb un tren al principi de la pel·lícula, no? Quan l'Ethan Hawke i la Julie Delpy anant cap a Viena, no, cap a Viena,
crec
cap a Berlín.
Que van cap a, venir, cap a Viena, efectivament.
Doncs coincideixen amb un tren, sí.
I llavors hi ha una certa afinitat en aquest
mateix.
Moment.
És una pel·lícula interessantíssima, ja sabeu que, bueno, el director és en Richard Linklater, després va fer dues pel·lícules més.
Sí,
cada 8 o 9 anys fa la seva...
I amb els mateixos actors,
això
que això és meravellós.
El que representa, que dir, una evolució, clar, com que els que tenim més o menys l'edat física del, del Hawke, doncs llavors vas veient com tenies 20 i pocs anys quan és la primera, 30 pocs quan tenies la segona, ostres, el 40 quan tens la tercera i dius, un dia, vas evolucionant
espera't,
també...
I espera't, no?
I ja veurem. Tot i que el Linklater en certa ocasió va dir que, bueno, que ja n'hi havia prou. Però vaja, doncs sembla que la cosa continua.
Però sí que era una pel·lícula que tenia molta... molt imant, no? Molta capacitat de...
També resultava molt abocadora, sobretot, evidentment, el comiat. Però si hem de parlar de trens cinematogràfics, hem de fer referència, evidentment, si no els cinèfils imperitents se'ns enfadaran, amb una de les pel·lícules clàssiques que tenen a veure molt amb els trens, que és El maquinista de la General. Aquesta és la banda sonora original, afegida, evidentment, anys més tard, El maquinista de la General, una de les obres mestres de Buster Keaton, dirigida l'any 1925, muda i en blanc i negre, evidentment, i que juntament
amb en Charlie...
És que m'encanta, m'encanta dir això, perquè que la gent s'escandalitzi, clar que sí, home, i és una de les grans obres mestres,
Sou
ho dic
pesats.
Sense cap mena de petulància.
Sou uns pesats,
vull dir que...
els que us agrada només el cinema mut i,
no
de pianistes, i de, que la música te la posi un pianista... No? En el cinema, sou uns pesats.
No és veritat. Bé, la pel·lícula està basada en un fet real de la Guerra de la Secessió nord-americana, aquí amb la particularitat que el punt de vista va ser des del sud i no des del nord. És a dir, s'avançava gairebé com 15 anys a lo que el viento se llevó. Aquí en Buster Keaton va reflectir l'amor que sentia pels trens, però també amb la idea de que un home amb voluntat pot lluitar per allò que més estima, el seu tren, en aquest cas, i la noia.
Tu, en aquest sentit, tu eres més de allò, Chaplin, Buster Keaton, o del...
Jo sóc de tots, de tots.
Yeah.
Per riure, poder Chaplin,
sí.
Riure, diguem-ne, amb sentiment. Keaton és més un acròbata, que no pas un còmic.
Sí, és veritat.
I en Lloyd és el suspens, diguem-ne, de comèdia, o la comèdia de suspens. Els tres són genials, els tres són magnífics, i els tres no han envellit gens. Per tant, jo em sembla que convindria redescobrir-lo, sobretot, part de la seva filmografia. Aquest tema, El maquinista de la General, bé, va tenir una gran dificultat de dir, ostres, on trobem trens de l'època, perquè la pel·lícula és de l'any 25, però tenen trens de l'any 1860, i per tant la dificultat és dir, ostres, on trobem trens que, a més, les rodes s'ajustin a les vies estretes que havien, ja s'havien canviat, no? Va ser un fracàs comercial quan es va estrenar, tot i que, curiosament, és el film per al qual tothom acaba recordant a Buster Keaton, no? Per la crisi de General. I ja que parlem de trens, anem a un tren més modern, que aquest sí que et sonarà, el tren de Polar Express.
En Nochebuena, hace muchos años, me estaba sin hacer ruido en la cama. Evitaba hasta el roce de las sábanas. Respiraba despacio y en silencio.
Aquesta és la magnífica veu de Jordi Brau al principi de Polar Express. L'has vist, Polar Express?
No.
Ostres, però... és una pel·lícula que a mi em va agradar molt, eh? Vull dir, per aquest retorn a la infantesa... està basada en un conte infantil, les coses com siguin, eh? Un conte d'un tal Chris Van Allbrook, publicat ara fa uns 30 anys, a l'any 85, i que explica la història d'un nen que a la nit de Nadal comença a perdre l'esperança de continuar creient en el Pare Noel. Fins que arribarà un tren d'aquells majestuosos, aquells trens que abocava abans, de vapor, amb aquelles bieles, amb aquells vagons, i que el portarà fins al Pol Nord. Era una pel·lícula rodada d'aquestes per ordinador, d'aquells que, a veure, visualment era enlluernadora, tot i que, evidentment, la pel·lícula és del 2006-2007, no hi havia encara la perfecció d'ara, però, malgrat tot, està dirigida per en Zemeckis, que és un director que... un respecte, el director de la trilogia de Regreso al Futuro, de Contact, de, diguem-ne, tantes pel·lícules, i, per tant, és una pel·lícula molt interessant.
De quin any és?
Crec que és del 2006-2007, aquesta pel·lícula, vull dir que... Però, clar, la tècnica, evidentment, infogràfica, que canviat extraordinàriament.
Anem cap a... anem acabant ja...
Et sorprendré ara, Xavi.
Què vols dir que em sorprendràs?
Sí, perquè dius, ui, sí, el clàssic, sí, les
bueno,
pel·lícules
sí,
amb pianet.
Bueno, sí, perquè m'agraden amb pianet i amb blanc i negre.
Acabarem amb una cançoneta, i no és la cançó d'un senyor tocant en piano, sinó amb una cançó que... ja veuràs, ja. Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sud del tren de mitjanit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets, molta gent que es troba sola cada dia en algun lloc, puja el tren de mitjanit.
També és veritat que és una cançó de fa 25 anys, eh? Sí. Burley, vull dir que no està malament. Està, per tu està molt, molt bé.
Sí? Vull dir que...
Molt, molt moderna, però sí. El Sau.
El Sau, integral al seu àlbum del Més Gran dels Pecadors. La lletra està molt bé perquè parla doncs, d'aquests que no tenen esperança, sí. Dels que estan perduts, els que estan tristos, que sempre poden agafar un tren que surt a la mitjanit.
I, no sé, aquest espai mític del tren de la mitjanit a mi em va semblar molt, molt intel·ligent per part de Sau crear aquest espai imaginari, sí. Diguem-ne, no? I jo crec que també connecta molt bé amb una certa sensibilitat que s'acosta a la teva, és a dir, del tren com a espai mític gairebé, no? Un espai romàntic
com a metàfora,
passen,
com a metàfora vital.
Coses, no?
Sí, sí.
I que potser, en aquest cas, no és important cap on va el tren, no? De fet, no se sap ben bé on va, no?
L'important és el recorregut.
De fet,
és com
no
la vida,
si,
això.
No sé si a tu t'ha passat alguna vegada que has tingut la sensació o t'hagués agradat pujar un tren que no saps on va.
Sí.
T'ha passat pel cap, això, alguna
sí.
vegada?
Sí, però el meu esperit pràctic s'ha acabat imposant. Però sí, sí que tens la tentació de dir, bueno, cap on anirem? I deixem-nos portar,
sí. Sí, però no, allò de... No sé, pujo en aquest tren i no sé exactament com
però aquestes coses
no t'atreviries.
Quan... No, aquestes coses són quan... Jo hi he passat aquesta època, Xavi.
Home,
tu veig que no, tu veig que encara no. Sí.
No, home, jo ara no? També, escolta, ja és tard, sí. Però... Però sí que és, hi ha aquest, el punt de l'atzar és un
sí.
És deixar-se portar per una qüestió molt...
Bueno, i provocar-lo, perquè hi ha imprevisible que és l'existència, hi han coses que se'ns escapen sortosament, i provocar aquesta incertesa té un punt encara d'afegit adrenalític, no?
La mateixa incertesa de... que tenies quan vas escriure aquella carta que m'has dit que m'explicaries al final.
Ah, veig
no?
Que te l'has recordat, eh?
I tant,
però veig que el Blai ara t'has recordat.
No.
Pregunta-li això.
No he tingut...
Només direm un nom.
O sigui, tu vas escriure una carta a un gran actor.
Un gran actor. Estem parlant de fa 30 anys, eh?
Sí.
30 anys, l'any 1986.
Què, exactament?
Esperant resposta, vaig veure una pel·lícula seva, em va entusiasmar, una pel·lícula de l'any 1946, em va entusiasmar i vaig escriure una carta i vaig dir, bueno, a veure. I la carta va arribar i se'm va contestar. I a partir d'aquí es va iniciar una certa relació epistolar que va durar pràcticament fins la mort d'aquest actor.
I aquest actor era?
James Stewart.
Estàs de broma?
No estic de broma.
Perdona? Quantes cartes us heu intercanviat amb James Stewart?
Unes quantes.
Unes quantes vol dir...
No sé.
Moltes.
Unes 10, unes 15, no sé, no me'n recordo ara.
I totes respostes, sempre.
Sí, sí, sí. Home, els últims anys de la seva vida hi era la seva secretària que em deia el senyor Stewart diu això, el senyor Stewart diu l'altre, però les primeres anaven signades per ell.
I tu en anglès?
Sí, en anglès. Tot i que tenia un professor d'anglès, el senyor Muriel, del col·le on anava, que me les traduïa i deia, ostres, un altre vegada el que et pesat de demanar que la tradueixi la carta.
Quina edat tenies amb la primera carta?
Doncs mira, tenia 15 anys.
Ostres.
Bueno, aquelles coses que es fan, allò
brutal.
Que deies abans, doncs
brutal.
això.
Però sí avui sí. Dia, és que saps quin és el problema?
Que no hi ha actors llegendaris com en James Stewart.
I que probablement cap d'aquests actors contestaria una carta. Actualment.
Possiblement. Possiblement.
Perquè tenen més fàcil contestar en tuits.
Clar.
I ja ni ho fan.
Ho veus? Com el progrés està molt bé, però hem perdut algunes coses pel camí, Xavi.
Hem perdut que es triga 6 minuts més anant de Mataró a Barcelona. Això és el que hem perdut. Peor Legui, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Xavi.